Engeguem el Penedès Gamma Extra d'aquest dimecres 26 de juliol. Seran 3 hores de ràdio des d'ara i fins les 12 que compartirem amb moltes veus i amb moltes propostes que ara us presentem. Primer de tot, saludem Marc Pujol a les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado. Avui heu dormit millor, oi? Quina diferència aquesta nit. I la fresqueta que feia a primera hora del matí. Quin gustet que donava. Sembla que no durarà gaire, però escolta, ho gaudirem, carpe diem. Avui i demà, doncs, avui i demà, a fons. Cada matí, després del sumari, ens agrada passar pel quiosc i tafanejar algunes portades per saber què passa. I a continuació, una miqueta abans d'un quart de 10, ja saludem la Sílvia Mir, la nostra llibretera de capçalera, que ens fa recomanacions cada setmana. Avui llibres sobre moviments socials i lluites nacionals. A 2:15, parem 5 minutets per escoltar els companys d'informatius que ens expliquen què passa al Penedès i tot seguit ens estrenem amb la Clàudia Samsó. Ella és professora i cada 15 dies ens durà idees, propostes d'activitats per fer amb infants amb la canalla. Tenen moltes hores al llarg de tot l'estiu i és veritat que també està bé que s'avorreixin, però no totes les hores i us donarem algunes pistes, algunes idees d'activitats per fer plegats o ells sols. A les 10 seiem a taula per alimentar-nos bé amb la dietista i coach nutricional Astrid Barquer, avui parlant de sostenibilitat. A 10:45, de nou, cita amb els companys dels serveis informatius que entren a l'estudi i ens expliquen com avança aquest matí de dimecres què està passant al Penedès. I tot seguit torna l'Ariadna Massana amb la seva proposta de moda i sostenibilitat, avui molt ben acompanyada per la Bet Oliver de la cooperativa Entrem, per parlar de circularitat tèxtil i inclusió social. Pels vols d'un quart de 12 obrirem línies al 938072626 perquè truqueu i aconseguiu número pel sorteig de la caixa de préssecs setmanal. Aquesta setmana és de Can Baldiri, socis de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès i la sortejarem divendres. A 2:15, última cita amb les notícies i per acabar escoltarem música dels 80. Així anirà aquest dimecres, que ens setem tot seguit.
Penedès Gamma Extra, cada matí a Ràdio Vilafranca.
Anem al quiosc i comencem fullejant, sobretot fixant-nos en la portada del periòdico. Junts cita partits i entitats per posar preu a la investidura. Turull i Rovira obren els contactes per fer un front comú que els postconvergents volen liderar. Feijó, mentrestant, que és portada, és foto, envoltat de bisbes a Santiago de Compostela, no tira la tovallola i planteja al PSOE un pacte d'estat. Catalunya incompleix els objectius europeus en el reciclatge dels residus. Barcelona comptarà amb 220 Mossos més a finals d'agost. I Espanya insta la Unió Europea a regular la gestió de les grans crisis migratòries. Immòbils titula el Punt Avui. Sánchez no mou fitxa i afirma que als catalans els agrada el marc constitucional. Borràs no rebaixa les condicions i veuria bé un grup conjunt amb els republicans al Congrés. Esquerra governarà a la Diputació de Barcelona i indigna Junts. Najat El Hajmi, pregonera de la Mercè 2023 i medalla d'honor del Parlament al futbol femení. La cambra reconeix la capacitat per crear referents i visibilitzar-los. A La Vanguardia, l'FMI elogia el creixement de l'economia espanyola i el fre a la inflació. El foc s'estén per la Mediterrània. El PSOE avisa Junts que només negociarà en el marc constitucional. Mick Jagger fa 80 anys amb enllaç a la vista i la Mercè portarà els concerts a la zona universitària. També destaca l'alerta per pesticides prohibits a les síndries del Marroc. I acabem amb el diari Ara. Esquerra pacta la Diputació de Barcelona amb el PSC i els comuns. Els republicans s'asseguren dues vicepresidències i ser el govern dels quatre ens provincials. Junts veuen l'acord una pinça en contra seu, però tanca amb Esquerra l'entesa a l'Associació de Municipis. La crisi climàtica responsable de l'onada mundial de calor d'aquest juliol. I el Fons Monetari Internacional preveu que Espanya creixi el triple que la zona zero.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.
Segona trobada d'aquest estiu amb els llibres, a de llibres, que conduirà setmana a setmana la Sílvia Mir, llibretera, que trobareu a l'Odissea Vilafranquina. Sílvia, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui vens densa, eh? Vols parlar de moviments socials. No ens ho poses fàcil, avui.
No, i no seran llibres... Alguns sí, però la majoria són llibres, diguéssim, de fons. No són llibres nous. Però, ostres, són llibres que jo m'he anat llegint, perquè sí que hi ha una part... A tothom li interessa una miqueta la història i això, no? I també t'agrada saber l'altra part de la història, no? La gent que hi havia darrere, una miqueta de tot el que ens ha passat. Potser per aprendre'n una mica del que pot venir, no? Perquè, evidentment, la història és per anar aprenent, tot i que cada dos per tres anem caient a la mateixa pedra. Però, bueno, intentarem...
Som humans.
Sí, sí, no ens en sortim. Jo crec que el que t'he portat avui són llibres que es mouen dintre del món de la novel·la, hi ha algun que no, però sí que han anat sortint, eh? Si estan ben fets, jo crec que és
com tot, no? El boca orella funciona,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
El denominador comú de tots ells seria que aborden moviments o lluites socials?
Lluites socials i, sobretot, contra les polítiques més de dretes. Et parlaré ja de gent, diguéssim, que som tots cap a un cantó, sí, no?
Bueno, clar, anem també... cap a l'esquerra.
Sí,
avui.
també són... Són moviments que, evidentment, agafen el nazisme, agafen la Revolució Russa... Clar, són aquestes èpoques convulses, eh? Aquestes èpoques dures que, clar, t'havies de posicionar cap a un cantó, no? I evidentment, el que era el moviment social sempre anava cap a l'esquerra, perquè no et faràs nazi, no? Era una miqueta la lluita aquesta. Llavors, per exemple, un que us he portat és... Aquest sí que és nou, veus? Ha sortit relativament poc. És assaig, és com una mica biografia d'una dona que va ser, diguéssim, a la resistència a Alemanya, no? Aquesta noia era americana. És que la seva història és molt curiosa, perquè ella era americana, va conèixer un alemany als Estats Units, es van enamorar i se'n van anar a viure a Berlín. I ella treballava a Berlín fent de traductora, donant classes a anglès i aquestes coses. I clar, de cop i volta es va adonar que, ostres, el nazisme cada vegada entrava més. I els únics que ho entenien eren els alemanys. I ella ho intentava explicar a la resta del món, i la resta del món es deia, bueno, escolta'm, mira, no sé...
No n'hi ha per tant, no? Ja s'ho faran, no?
Ja s'espavilareu. El llibre es diu La foscor dels nostres dies.
I ella es diu?
I ella és la Mildred. Es diu Mildred Harnack. I això, vivia a Berlín. I ella sola, és que és com molt curiós, eh? Perquè, clar, són aquests petits bolets que van sortint... Va formar un grup de resistència que el que feien era penjar pamflets, no? Perseguir... O sigui, aquestes petites cosetes, però que de cop i volta es va anar fent gran, i va passar de tenir 15 persones a ser mils, i tot eren això, vull dir, petites batalletes, no? I ella, per exemple, hi ha un passatge del llibre que et descriu que tenia tres diaris, el diari personal, que escrivia el seu dia a dia, i els altres dos. Els altres dos, quan la Gestapo la va arrestar, perquè al final...
Cau.
Els va destruir. I mai van saber què hi havia en aquells documents. Però era una persona que passava totalment desapercebuda, ella, el seu dia a dia. A més, el seu home estava infiltrat també al Ministeri d'Economia
Nazi,
no? I els dos es feien passar per nazis. I arrel d'això agafaven tota la informació i, a més, la passaven als russos. O sigui, tot aquest món del nazisme...
De la resistència...
Vaja, jo l'estic acabant...
I estàs xalant.
M'estic disfrutant moltíssim. M'està agradant molt.
Com es diu l'autora?
L'autora es diu Rebecca Donner i és d'Ara Llibres. Val molt la pena, la veritat. És gros, és gruixut, però jo crec que una lectura d'estiu, ja que, no?, dius, mira, aprofito ara que tinc uns quants dies, i te'l vas llegint, i ja t'ho dic, el 90% és relat periodístic i una miqueta és la besneta que ha agafat i ha començat a estirar el fil de tot el que havia fet la seva avantpassada, no?
Que xulo. Quins altres llibres tenim en aquesta línia?
Mira, et parlaré d'un llibre que no és un llibre de moviments socials, sinó que és un llibre, diguéssim, de l'actualitat relativa, i es diu L'Onada. És un llibre que parla sobre un institut, que això realment va passar, a més, en què s'explicava el nazisme i els alumnes li van dir al professor així, mig en broma, ostres, això no pot tornar a passar mai més, perquè ja sabem el que ha passat, ja hem après la raó, i totes aquestes coses, i el professor va dir, provem-ho. I va fer com un experiment que se li va escapar de les mans, realment, al final ho van haver de parar fins i tot la societat educativa, que era, doncs vinga, a partir d'ara crearem un grup que només serem nosaltres, busquem un nom, busquem una identitat, busquem... I a partir de tot això, els nens cada vegada es van anar tancant més en aquest grup. Llavors, si tu no eres del meu grup, tu no podies entrar. Si tu no feies això, tu no podies entrar. I clar... Era una miqueta, no?, l'atracció aquesta, i ja t'ho dic, se'ls va escapar de les mans, perquè fins i tot els nanos van acabar de manera violenta. I jo crec que és un experiment que va molt bé que s'ho llegeixin els adolescents, perquè a més els protagonistes són adolescents, per veure fins a quin punt doncs això, les autoritats, els autoritarismes que hi ha, que comença a sentir-se que arriben en aquest moment, no?, una miqueta, doncs, per veure fins on són capaços d'arribar a les persones, sense adonar-nos moltes vegades,
De jugant, exacte, com feien ells.
Exacte.
Sí, com es titula?
Es titula L'Onada, i és de Todd Strasser. Està editat per Blacky Books i és en català i en castellà, I, ostres, no sé, jo me'l vaig llegir i també em va impactar molt, tot i que són adolescents, però sí, t'hi trobes, O sigui, sí, a més, amb el món adolescent... que qualsevol cosa et pot arrossegar cap allà, sí.
Has portat un clàssic, també.
He portat Gorky.
Uau!
És un llibre que va reeditar fa molt poquet, també, diguéssim, fa un anyet, L'Agulla Daurada. És una editorial que va sortir nova l'any passat, crec que en vam parlar i tot, en què el que feien era això, recuperar novel·les d'aquella època. Clar, Gorky va haver d'escapar de Rússia durant l'època del tsar, de Nicolau II, perquè, Nicolau II va fer una matança molt, molt bèstia i ell, diguéssim, que va escriure un reportatge en contra de tot allò que havia sigut, no? El van empresonar per tot el que havia dit i les autoritats europees es van posar les mans al cap de que hi hagués un empresonat per escriure en contra d'un règim. Nicolau II, llavors, aquí es va sentir com molt atrapat, el va deixar fugir, i llavors va escriure el llibre aquest de la mare. I la llibre explica una miqueta els inicis de la Revolució Russa, o sigui, encara no estem a dintre de la Revolució Russa, però són aquell... O sigui, és un fill que, diguéssim, va entrant dintre dels moviments obrers, no?, una miqueta... Doncs també això, repartint pamflets a les fàbriques... I la mare, primer, diguéssim, que té por pel fill, no? Però de mica en mica va entenent la posició del fill i acaba sent més radical que el fill, fins i tot, Vull dir, acull gent que està perseguida... No sé, és un llibre que això...
D'aquells que diuen s'ha de llegir.
Sí,
no?
Sí, clar, i a més és, diguéssim, un clàssic, com has dit tu.
Més llibres que portes sota el braç i que hem escampat aquí a l'estudi.
Vaja, mira, aquest també és gros, si tens una estoneta també. Es diu GB84. Clar, jo, moviment... Clar, per edat no em toca, no? Però els moviments dels miners anglesos...
Ens queden lluny.
Ens queden bastant lluny.
Sí.
I em va impactar molt aquest llibre, perquè, a més, juga amb dues veus, eh? Juga amb la veu dels obrers, o sigui, pots veure com ells t'expliquen com estan vivint tot allò, i llavors hi ha la segona part, que, diguéssim, és la part més narrativa, en què t'explica les negociacions que estan tenint els sindicats, tot el govern, com, diguéssim, que ven els sindicats venen els obrers... Sí, és una... Clar, va ser una època molt convulsa, no? Després ens vam trobar...
Època Thatcher?
Sí, i tant.
Molt dura.
Molt dura. Clar, hi ha passatges en què t'expliquen els miners, no?, de que, clar, el que no era miner i anar... O sigui, el que no volia fer vaga i anava als mateixos piquets a rebentar vidres a les cases, vull dir... Quan hi havia les vagues, els cavalls dels policies passant per sobre de la gent... Ostres, van ser uns anys molt convulsos, que després van portar a una recessió econòmica...
Duríssima,
no? I d'aquí Transpotting i tots aquests llibres, no?, dels fills dels miners que clar, no tenien feina tampoc i era com un món d'una Anglaterra que tampoc no fa tants anys, no? I bueno, no sé, a mi em va agradar molt en aquest sentit en descobrir tot aquest món, ja t'ho dic, sobretot de la veu dels miners, perquè a mi, ostres, hi ha moments que dius... Déu-n'hi-do, la gent, el que va arribar a passar, eh? Sí.
Es titula GB84 i està escrit per David Peace.
Sí, senyora.
Seguim a la Gran Bretanya, ho diré així.
Vinga, va.
Perquè hem de parlar de l'Ira.
De l'Ira, mira, te n'he portat un que a mi em va impactar molt. És del 2014, per tant, no és un llibre nou. L'ha escrit el Sir Shalandon, que era un reporter de conflictes de guerra, diguem-ho així. Però això és novel·la, eh? Es diu Retorn a Killybegs. Està editat per 1984 i t'explica la història. És, diguéssim que el narrador... és un antic membre de la IRA que va acabar traint l'IRA. Llavors, clar, té aquest doble joc de que t'explica el que feien i després el que ell feia en contra d'aquests... Bueno, dels que eren els seus companys, una miqueta, perquè ell es va trobar com acorralat de que havia de jugar a dues bandes, no? És un llibre molt dur, perquè també el món de la IRA en el seu moment va ser... Bueno, era un grup terrorista, no? Per tant, era un llibre molt dur, però com a novel·la està molt bé per entendre una miqueta tot aquest món.
És primeta.
I se'n passa molt bé, de veritat.
I n'hi ha un altre que no és tan prim, és un volum important, No diguis res.
No diguis res, clar. No diguis res sí que és un assaig periodístic. Agafa d'això, doncs, amb l'excusa de la mort que hi va haver d'una dona que es deia Jean McConville, a casa seva, tenia 38 anys, tenia 10 fills, diguéssim que estira tot el fil de tot el que va ser la IRA, d'una miqueta, doncs això, el comportament dels polítics, el comportament del cantó de la IRA, que hi havia gent que sí, hi havia altra gent que deia... Potser ja és el moment de parar una mica, no?
Tots els anys dels travels, no?
Dels travels,
sí. Dels
sí.
Problemes, podríem traduir.
I tant. Les vagues de fam, també, que hi va haver, no? Clar, hi ha tot aquest món. Si us interessa el món de l'IRA per entendre exactament què és el que va passar en aquell moment, és un llibre que està perfecte per...
L'autor és nord-americà, no?, si no recordo malament.
Sí, és el Patrick.
I ell pretén tenir aquesta mirada neutra...
Sí, tot i que hi ha gent que et diu que no la té.
Hi ha.
Però és que, clar, també...
Jo també ho penso, l'he llegit, m'ha agradat molt, però també penso que
no és
tan neutre com ell pretén.
Clar, també és el món anglosaxó, i jo crec que hi ha una... Per molt americà que siguis, hi ha una part que encara t'estira, no?, cap allà.
Sí, les arrels, els avantpassats...
Oi, aquestes coses... Potser si ho hagués escrit un asiàtic, no?, ho tindria molt més fàcil, perquè...
Seria una aproximació diferent.
Sí. Bueno, no sé, és un bon llibre,
molt,
de totes
molt
maneres.
Molt reputat, el sí. Patrick Braden Keefe. Has fet altres llibres que també han estat molt ben valorats.
I tant.
I acabem a la Primavera Àrab.
La Primavera Àrab, sí. Hi ha un llibre que es diu Una república com si, i et parla d'això, et parla de l'inici d'aquestes primaveres àrabs que va començar a Egipte, no? Llavors, no se sap ben bé per què, però de cop i volta hi va haver un dia en què es van reunir tots els egipcis a la plaça Tahrir, hi havia... Sí, clar, no, les coses no comencen perquè sí, no? Sempre hi ha un run-run al darrere i hi ha un dia que dius...
La guspira aquella, no? Que ho esclata
tot. I anem tots. Clar, és, el seu autor, evidentment, no viu a Egipte, ha hagut de fugir. Són aquestes coses que acostumen a passar, no? Una miqueta quan parles de temes que al govern no li interessa. I la veritat és una història, són com historietes d'amor, que hi ha dintre, perquè hi ha uns personatges que s'enamoren en aquella plaça, hi ha uns personatges, per exemple, n'hi ha dos que estudien medicina i un és fill d'obrer i la noia és fill d'un general del govern. Vull dir, és una miqueta també una barreja de tot això. Però, ostres, sí, es veu molt la implicació que tenen tots, no? Sobretot per la part del jovent, de dir... Ostres, volem canviar les coses, ja està bé, sempre, no?, el domini de les parts més dels governs sobre les persones i dir, no, nosaltres volem fer coses diferents, volem ser més lliures, volem canviar una miqueta tot això. El llibre està molt bé, és que, clar, si t'explico el final ja no val la pena.
No,
però sí que...
Aviam si ho pots dir sense dir.
Clar, diguéssim que el que sí que fa és retratar molt bé quin paper va tenir el món occidental en aquestes... en aquestes revolucions.
Vergonyós.
I com el govern egipci va tenir la capacitat de canviar-ho tot
per no canviar
res. Tot igual. Sí. És així.
Sí, o molt sigui, hàbils els militars.
Molt, molt, molt. Ho van fer molt bé. Mubarak va desaparèixer, però...
Feia nosa, però...
Van trobar un cap de turc.
Segueixen igual.
Així. Exacte.
O pitjor.
Sí, sí, sí.
La veritat és que pitjor, perquè han anat enrere la societat.
Clar.
Ha retrocedit, malauradament.
Sí, sí.
Les dones ho tenen pitjor ara que abans.
I és molt curiós també el paper que hi juguen les dones en aquestes revolucions. Jo crec que amb totes, eh? Ara tiren una miqueta cap aquí. Però crec que sí, que són les que agafen l'empenta i això. I després també són les més perjudicades.
Doblement castigades.
I tant.
No a casa sé. Tancades de nou.
I tant. És un llibre que a mi m'ha encantat, eh? La veritat.
Una república com si... I l'autor es diu...
Alà al-Asbani.
I estem acabant, però ens portes un doble bonus track. Va, dos per un.
Dos per un, vinga, va. Un és 1969, Eduard Márquez, ja que parlem de lluites socials, parlarem una miqueta dels estudiants, no?, en el final del franquisme, els que van sortir a protestar en contra d'encara el règim de Franco. És un llibre que parla una miqueta d'això, de les lluites que hi havia a les universitats, de com s'organitzaven. Hi ha passatges que estan escrits en castellà que són literalment aquells passatges que escrivien a les comandàncies de la policia, a les jefatures, et pots trobar de tot. Per exemple, hi ha una part que parla de manifestaciones relámpago, lanzamiento de propaganda pintada de letreros subversivos. O sigui, clar, ara ens fa gràcia, però tampoc
no feia,
fa tant.
No feia tant.
No. I és un llibre d'Eduard Márquez que val molt la pena, l'ha editat l'altre editorial. I el segon és un llibre que es diu Memòria de tots tres, que és de Piti Espanyol. L'ha editat una editorial molt petitona que es diu Multistudio Books. I també et parla una miqueta d'aquesta època. Diguéssim que potser no és tan lluita social, sinó que és una miqueta els hippies d'aquella època, doncs com intentaven viure, no? I aquí intenten descobrir-se una miqueta com el maig del 68, no? De la revolució, en contra, no? A favor del feminisme. I també és aquesta època i també és aquesta part de la lluita.
Doncs aquestes són les propostes d'avui. Sílvia, tenim teca, per anar llegint aquest estiu, gràcies a tu, setmana a setmana, anem fent la llista més grossa. Ens veiem dimecres que ve, cuida't.
Molt bé, gràcies.
Penedès Gamma Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Molt bon dia. Ara mateix passa un minut de 9:45 del matí i a aquesta hora encetem el primer repàs a les notícies en aquest flaix informatiu del Penedès Gamma Extra. Us parla Eric Guijarro. Creix la tendència a reutilitzar productes, roba i llibres per frenar el canvi climàtic. La societat cada vegada té més present la importància de reciclar i de disminuir l'impacte que deixem les persones en aquest planeta i cada cop són més conegudes les denominades 5 R's: reduir, reciclar, reutilitzar, reparar i recuperar. Una de les novetats per reutilitzar objectes a la comarca és la Biblioteca de les Coses, que s'ha impulsat a l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, on es podrà deixar en préstec, a un preu simbòlic, material que s'acostuma a utilitzar de manera puntual i, per tant, evitar que s'hagin de comprar i que s'acabin fent malbé per poc ús. D'aquesta manera s'aconsegueix evitar que els objectes arribin al final de la seva vida útil abans d'hora. S'evita generar residus innecessaris, es promou el consum conscient, el reciclatge, es redueix la despesa i alhora es dinamitza el teixit social i es crea comunitat. Un altre sector on és tendència a la reutilització dels productes és el sector llibreter. A la llibreria Entre Línies de Vilafranca venen llibres de segona mà en bon estat de conservació a un preu reduït i també en recullen per poder vendre'ls després. Un dels projectes que fa 10 anys que forma part de Vilafranca és la botiga d'Entrem Moda, un projecte d'inserció laboral que pretén ajudar a trobar feina al sector del comerç a persones en situació d'exclusió laboral, ja sigui per raons de malaltia mental, discapacitat o en situació de vulnerabilitat social. L'objectiu, doncs, no és només vendre roba. La plantilla d'Itexa a Vilafranca i Vilanova denuncien que la direcció utilitza l'acord de flexibilitat per no pagar hores extres. Aquesta setmana els treballadors de les dues plantes que aquesta empresa d'aparells de climatització té al Penedès estan fent aturades per tal de reclamar a la direcció que atengui les seves reclamacions en relació a no fer un mal ús de l'acord de flexibilitat que es va signar el 2012. En aquell moment Itexa estava en concurs de creditors i per poder tirar endavant l'activitat els treballadors van signar aquest acord amb el qual, en èpoques de poca activitat, els treballadors es poden quedar a casa i recuperar aquestes hores en jornada de màxima activitat. A l'octubre, 10 anys després, l'acord va caducar i des d'aleshores estan negociant un nou acord, que, segons els treballadors, no és possible perquè l'empresa s'ha tancat en banda. Segons explica el president del comitè d'empresa d'Itexa, Manuel Quintana, s'han fet dues reunions de mediació que s'han tancat sense acord. Actualment l'empresa té uns 180 treballadors, un centenar al taller i magatzem de Vilafranca i una vuitantena a la fàbrica de Vilanova. Els treballadors convoquen aquesta setmana un seguit d'accions per reclamar que la direcció de l'empresa atengui les seves peticions. Les aturades són de 2 hores per torn i a Vilafranca només tenen torn de matí. El Penedès habilitarà 4 punts d'atenció ciutadana, un per cada comarca de la vegueria. En el cas del Penedès, està previst que s'habilitin punts d'atenció a cada una de les 4 capitals de comarca, Igualada, el Vendrell, Vilafranca i Vilanova. A Vilafranca, el model d'oficina que es posarà en funcionament serà el d'una oficina d'atenció integrada, amb una persona responsable de cada un dels serveis de la Generalitat. En aquest punt, l'atenció serà personalitzada i el personal que s'hi destini també farà les funcions de suport a la resta d'oficina que s'engegaran en format de punt d'atenció d'autoservei. I acabem parlant de l'Escola Municipal de Música, que prepara el proper curs tot pensant en el seu 25è aniversari. Com la resta d'escoles, aquest mes de juliol és de tancament del curs passat i preparació del proper. A l'Escola Municipal de Vilafranca, Maria Dolors Calvet, és un exemple. El seu director, Carles Sanz, explica que el balanç és del tot positiu, tenint en present que ja s'ha pogut recuperar la total normalitat després de la pandèmia. Aquestes setmanes de juliol també han servit per anar tancant horaris i programació de cara al curs 23-24, en què l'escola acollirà 588 alumnes, creixent respecte al curs passat, però mantenint encara llista d'espera.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Si teniu canalla a casa, ara us proposem activitats. Aina Soler, bon dia.
Exacte, bon dia, Sílvia. Avui us hem portat alguns consells per què fer amb els nens, amb les nenes, aquests dies de vacances d'estiu, i ho hem fet amb una professora, que qui millor per fer-ho, la Clàudia Samsó, que no li donem vacances.
Bon dia.
Bon dia, Clàudia. Escolta'm, primer de tot, perquè és important que... passades les vacances, o sigui, passades les vacances no, passat del curs escolar i en època de vacances, que també els nens i nenes també tinguin alguna cosa a fer, alguna cosa per distreure's, que no sigui tot el dia mirar la tele o...
En primer lloc, jo crec que és un tema de rutines, no? Totes les persones, tan grans com petites, necessitem rutines a la nostra vida. Els nens i nenes estan en un moment de construcció, no?, d'aquestes rutines, de, sobretot a l'escola, per exemple, o jo que porto un cicle mitjà, o nens de tercer, és l'hàbit de l'agenda, l'hàbit d'acordar-se la bata, de seure quan toca, de... que sí que una cosa és l'escola, però l'altra també són les rutines a casa, llevar-se una hora correcta, esmorzar, o inclús fer-se l'esmorzar. Sí que podem dedicar una estoneta a la tele, per exemple, però també podem dedicar una estona, doncs, a fer les recomanacions d'estiu que ens donen, a fer activitats o inclús aprendre altres coses que no han de venir donades per llibres. Jo crec que més aviat és un tema de rutines, sobretot, i de que ells entenguin que, bueno, l'escola és una cosa, però la vida segueix, no? I que tot això ens farà, quan siguem més grans, ser d'una manera que potser ens posa la vida molt més fàcil que no si vivim en el desordre. I jo a vegades també penso que m'hauria d'aplicar una mica a mi, però...
Sí, estava pensant, jo crec que també em serviria per mi. Llavors, clar, tampoc és ni això de deixar la rutina i tenir doncs, moltes hores per mirar la tele, però... ni passar a l'extrem d'apuntar-los al casal d'estiu de robòtica en anglès, no?
No, o sigui, sí que penso que l'estiu és un moment per descansar. Jo he de dir que sóc molt fan dels casals d'estiu. Em sembla una molt bona manera de rebre també educació amb el lleure i d'altres coses que no pots aprendre a l'escola o que sí que les aprens, però d'una altra manera, no? És conèixer nens nous que no són els de la teva classe o els del teu curs o els del teu cicle... conèixer noves maneres de pensar, noves maneres de fer, monitors i monitores, altres maneres de relacionar-te, que penso que també són molt bones, perquè després, quan arribes al setembre, doncs, ostres, com hem canviat, no? I això que abans et feia una mica més de ràbia, potser has après a conviure amb això, o persones que no coneixies... les has acabat coneixent en un casal d'estiu i, ostres, quin amic més guai que tinc, i fas plans, i... No sé, és que jo tot li trobo avantatges. Tot penso que és bo.
Sí, jo també sóc molt partidària.
Però sí que és veritat que si ja durant el curs els nens i nenes van bastant plens, o aquesta és una mica la sensació que hi ha, l'estiu també és un moment, això, per descansar. Vull dir, jo sóc la primera que arriba a l'estiu i m'agrada descansar. I el primer que vaig dir va ser, ostres... no sé què fer a la tarda. Tinc moltes hores lliures, què puc fer? Que guai, no? També. I és una mica aquest descans o el sortir una mica també d'aquestes rutines que abans tant adorava jo també. Vull dir que és una mica de tot.
I aquests dies ens portaràs, doncs, propostes per omplir aquesta... Mira, se m'està acabant la veu ja. Per omplir aquesta rutina, per aprendre coses noves, per descobrir-nos, perquè ara també hi ha última setmana de casa a l'estiu, o sigui que haurem d'anar buscant recursos.
Ah, exacte. Sí, jo crec que, per exemple, una part d'idees que porto són cosetes amb aigua. Sí que és veritat que hi ha sequera, però una bona refrescada, tots l'agraïm. No sé, altres propostes, també m'agrada... O sigui, sóc molt partidària també de fer participar els nens i nenes a l'hora de cuinar, per exemple. Doncs anem a fer les postres d'avui, o anem a fer un berenar que ens agradi, o que tinguem moltes ganes. I llavors també sóc mega fan de les manualitats, vull dir que hi ha una mica de tot.
Una mica per tots els gustos.
Exacte.
I per totes les possibilitats. Sí. Doncs, quan vulguis, comencem amb la primera.
Vale. Per exemple, jocs d'aigua... He descobert, buscant per Pinterest, perquè també em sembla una eina fantàstica per descobrir coses, com fer una festa de l'espuma casolana.
Què dius?
A tots els nens i nenes i grans i petits i a tothom ens encanta la festa de l'espuma, menys quan se't fot els ulls, que llavors et vols morir. Però sí, és una manera molt fàcil de fer-la, que és amb una ampolla... Bueno, això es pot buscar, eh? És amb mitja ampolla de plàstic, sense el tap, li poses un trosset de tela al final, el suques amb aigua amb sabó, com si anessis a fer bombolletes de sabó, i al bufar pel broc de l'ampolla, la tela fa que surti espuma. I tens una festa a l'espuma a casa fantàstica muntada per passar una tarda meravellosa.
I per després netejar-ho.
Exacte. Clar, llavors, depèn de què tinguem cadascú a casa seva, a mi em quedaria al pis fet un cristo, perquè el sabó, doncs, ves, però hi ha altres, també hi ha altres maneres. Més jocs d'aigua. El meu germà i jo, quan érem petits, ens fèiem veure que ens pintàvem sense pintura. Agafàvem un pinzell amb aigua fresqueta i ens fèiem massatges a la cara. Llavors, per exemple, el típic joc de, jo què sé, a l'esquena o al palmell de la mà, escriure una paraula que la gent ha d'endevinar, fer un dibuix col·laboratiu. Hi ha moltes maneres. O sigui, més cosetes amb aigua.
Jo aquesta de l'esquena la feia amb gel.
Ah, també fresqui, eh?
Sí.
No sé, intentar fer una diana i dir, vull que m'apuntis o vull que m'encertis a la panxa amb pistoletes d'aigua i a veure quantes vegades pots encertar la panxa. O l'únic lloc on no em pots tocar és a la panxa i tu anar a buscar la panxa i l'altre que l'hagi d'esquivar. No sé, maneres de fer-ho n'hi ha moltes i no és una cosa que s'hagi de fer necessàriament dins de casa. Pots estar al terrat. Si és un pis, pots estar al pati, pots ser en un parc i jugar al parc, pots... Hi ha moltes possibilitats. Al final, sí, sí que és veritat que estant en sequera s'ha de vigilar molt, però tampoc estic dient que ens tirem un cubell per sobre, sinó que, ostres, passar una bona estona amb l'aigua a tots ens agrada, no? No sé.
Clar, potser són... no seria l'any per fer el challenge aquell de l'Ice Bucket Challenge.
Exacte. Aquest no ens fa gaire gràcia. Però, bueno, i aprofitar que tenim una piscina municipal a Vilafranca. Vilafranca, fantàstic. A Vilafranca, que està molt bé. Vull dir, és una bona instal·lació i potser és la Rambla i hi ha tot Vilafranca allà, però sempre s'agraeix banyar-se una mica, no?, i refrescar-se. I aprofitar que tenim aquest servei aquí, que no ho pot dir tothom.
I que a part també programen moltes activitats.
Exacte. Sí, per exemple, dilluns em sembla que hi havia... Un dilluns de juliol crec que hi havia un taller de teles acrobàtiques. Vull dir, jo que em faig, doncs, propaganda. Però... I que sé que plantegen moltes activitats. Sé que algun any hi ha hagut DJs, em sembla. Hi ha hagut tallers de fer... No sé. Dic que és una bona programació i més tenint en compte que és un complex esportiu, no? I que... Sempre és molt bo fer esport. També és el lema, no?, de moure's.
Clar, i per no morir-se de calor, doncs fer esport a la piscina és perfecte.
Exacte. I si no, també tenim la sort que a pobles per aquí al Penedès hi ha piscines que estan molt i molt bé. Mm. I que són molt tranquil·les, realment.
Sí, anava a dir la que vaig jo, però no ho diré perquè no vingueu.
Exacte. Mantinguem l'espai, que sí, està molt bé.
Vale, doncs, més propostes. Hem dit algunes d'aigua.
Vinga, anem per la cuina.
Perfecte.
Per exemple. Jo l'altre dia, amb les meves nebodes, vaig fer mojitos.
Mojitos.
Fantàstic, sense alcohol, eh? Que no. Cuidado, que em vindran a buscar. No, mojitos sense alcohol. O sigui, és tot el procés, no?, també d'haver de cuinar. Ells també aprenen que primer ens hem de rentar les mans, que l'espai ha d'estar net, que nosaltres també hem de tenir cura de com tallem les coses, de com... Evidentment, el ganivet gros el vaig fer servir jo perquè no volíem dits per terra, però penso que els hi va anar molt bé. Inclús vaig dir, què és el primer que s'ha de fer? I la petita va dir, rentar-nos les mans. Dic, doncs vinga, tothom cap al lavabo.
Que guai.
I vull dir que ho tenen molt interioritzat i crec que és molt bo, també. També venint d'un Covid que ens havíem de rentar molt les mans, ser conscients, no?, que tot això... O sigui, les mans després ens les posem a la boca i vés a saber tu què porten. Llavors, bueno, una mica de sucre, gel, la menta, superbona olor feia la menta, una mica de llima tallada, una mica espremuda, aigua amb gas i vi en fresquito.
Perfecte.
I els hi va encantar, i elles que no estaven... O sigui, la llimona i això no els hi fa gaire gràcia. I, uah, està boníssim! Me'n puc fer una altra? Bueno, no em queda gaire, però...
I també es deuen sentir grans, no?
Sí, exacte, aquest... Sí. O sigui, no, tampoc és per fomentar la cultura aquesta dels còctels, no? Però Però bueno, sempre un suquet, alguna cosa nutritiva sempre va bé. I també a vegades... O me recordo una companya de feina que estava embarassada i em deia, és que Clàudia, no em vull menjar un KitKat. Diu, perquè és sucre, sí, però és un sucre que no sé si és tan bo. Diu, prefereixo menjar-me fruita. Doncs ara que és temporada de maduixes, de cireres, hi ha infinitat de sucs que podem fer. La pinya. O sigui, pinya amb llet de coco. Meravellosíssima. El típic iogurt bebido que ens hem begut tots, el d'anap aquell que era maduixa i plàtan. Sí. Senyores i senyors, feu-lo a casa, que és més bo i més barat. I si no, també el típic, no sé, una mica de llet, li tires el caramel aquest líquid dels pastissos i et queda allà un frappé de caramelo que ni l'Starbucks, tu. Vull dir que, no sé, és aquest, sí, també el... Vinga, doncs, ens anem fent grans, anem a prendre cosetes per cuinar, anem a... O inclús ells també com a reconeixement, no?, per part dels adults, que moltes vegades, inclús nosaltres, els adults, també ho busquem. Mama, avui faig jo el sopar. Vinga, va. I després, dir... Encara que sigui un xurro, no passa res, és un nen, és una nena, però dir, ostres, molt bé, la propera vegada per què no proves de... O sigui, no criticar-ho, sinó proposar noves coses perquè... estiguin motivats i motivades per tornar-ho a fer un altre dia i per agafar aquesta responsabilitat. Perquè després arribes a l'edat de la Clàudia i no saps què fer per sopar. I no, i penso que és molt bo. A més, tenim molta... O sigui, ara a l'estiu que ens venen de gust coses fresquetes, una amanida és molt fàcil de fer, un melon pernil, que és meravellós, pinya amb pernil. Jo a casa meva sempre hi havia fruita amb pernil i tots feliços. I crec que també és molt bo per ells. Sí, això, aprendre a manipular, amb això de vigilar... I que ells també sàpiguen els perills, no? De per què la mama no em deixa, o per què el papa no em deixa agafar el ganivet? Què em pot passar? Si no vigilo, em puc tallar, em puc fer mal. Per què els fogons no els puc manipular sol? Perquè potser no els sé fer servir. O sigui, que també ells puguin trobar, no?, aquest per què. Que a vegades és, això no? Bueno, ja, però quan et giris ho faré, saps? No, és... anem a entendre per què t'estic dient que no. Perquè et vull cuidar, perquè t'estimo o perquè t'aprecio i no vull que et puguis fer mal. O sigui, una mica també és aquest acompanyament, no? Aquest empoderament dels nens de... Sí, pots fer-ho, però jo no vull que et facis mal, per tant, jo et vigilo. Que també és una manera de sentir-se segur sabent que hi ha algú que sempre et pot ajudar quan ho necessitis.
Que guai. I també la responsabilitat, no?, d'aquesta de donar-los i de, va, avui fas tu un sopar.
Exacte.
Que perquè, xulo.
Sí, inclús, o el... Anem a repartir les feines, què et ve de gust? Vols ajudar-me, jo sé, a treure la pols, a escombrar, no sé què, i que no sigui un drama. Posem música a tope. Jo ho feia, em posava la música a tope i a casa meva era una festa, però era la festa de l'escombra. I això, agafar aquesta responsabilitat, no? Oi que al col·le en tens unes? Doncs a casa també tens unes altres. I crec que els hi pot anar molt bé.
Molt bé, una mica de tot, eh? Tenim, sí, ja la part fresqueta, la part de les tasques de la casa.
I les excursions, sempre benvingudes. Mm. Conèixer la natura, conèixer l'entorn, conèixer el Penedès, que és molt bonic. Tenim excursions super assequibles, tenim Sant Pau aquí al costat, tenim la Torre de l'Aigua, ens en podem anar fins a la Font del Coscó, els que estiguem més forts i més fartes. Jo... no, però... Però sortir a caminar, sortir a córrer, sortir amb la bici... Clar, vigilar molt les hores de sol. Però... Ah, i que no ho he dit, posar-se crema solar sempre. Superimportant, perquè no és guai cremar-se, no mola. I fa mal, després i et cau la pell a trossos. Però això, tenim... O sigui, tenim molta quantitat i molta qualitat d'excursions al Penedès, com per quedar-nos a casa, mirar la tele... És que la tele no es mou de lloc. Mm. Vale, els llocs tampoc, però i tot això que t'emportes?
Clar.
O el poder-se banyar, jo què sé, en un riu. No cal ni anar a la piscina, o sigui, més natural que un riu, nada. I crec que és un molt bon... O sigui, estem a un molt bon lloc, a una molt bona zona, per fer moltíssimes coses. I, a més, hi ha moltíssimes activitats programades des del Servei de Cultura de l'Ajuntament o de Turisme. Segur que hi ha infinitat de propostes. Vaja, no he fet els deures de mirar-les, eh? Però segur que hi són.
Sempre hi són.
Sempre hi són. I això, i veure que... Bueno, i que també està bé avorrir-se. És que jo també sóc molt fan de l'avorriment. A vegades, és que estic avorrit, estic avorrida. Vale, carinyo, doncs n'has d'aprendre, em sap greu. I allà tu, amb el teu avorriment, què faràs amb el teu avorriment? I llavors és quan surten les idees més bones. Sí, per exemple, una nena de l'escola ens explicava que pel confinament, per Sant Jordi, estaven avorrits a casa i estaven tristos perquè Sant Jordi és un dia que els hi agrada molt i no el podien celebrar. Doncs van agafar tots els llibres de la casa, i eren 5 membres de la família, doncs van crear 5 paradetes i entre ells tombaven per casa seva promocionar els llibres que venien.
Ai, em moro.
I quan entre tots ja se n'havien llegit un, dos, tres o els que fossin, canviaven d'activitat. I llavors, per exemple, van fer una manualitat i la van anar a deixar a les portes dels veïns. I, ostres, els veïns estaven contents. I ella m'ho explicava feliç, dient, és un record molt guai, tot i ser un moment terrible, com era el confinament, els veïns van estar tan agraïts que després ens van deixar ells detalls a la porta.
Que xulo.
I és com, vinga, va, que no s'acaba el món, no? I crec que hi ha moltes maneres de passar-s'ho bé que surten de l'avorriment. Estic avorrida, què faig? Creu, pinto, m'invento un joc per jugar amb els pares, m'invento una endivinalla, un joc de paraules, no ho sé, però crea, sempre.
I com a pare o mare, com acompanyes aquest avorriment? Perquè jo, per exemple, quan estava avorrida, em frustrava molt. Era en plan, digue'm alguna cosa per fer. Com ho fas?
A veure, hi ha molts reptes, també, molts plantejaments. Per exemple, el casal d'estiu que he estat jo aquest estiu, que m'encantaria fer publicitat perquè és molt guai.
Pots fer-la, va.
Era el casal de la Vertical, de l'escola d'Eris, i cada dia hi havia un enigma per tothom.
Vale.
A vegades era de conèixer-nos entre nosaltres, per exemple, qui és la més petita de tot el casal? I havies de preguntar, sí o sí. Llavors fas que es relacionin, i d'altres vegades també hi havia enigmes com el... Com passaries... una cabra, un llop i un enciam d'una banda a l'altra del riu, tenint en compte que la cabra no es pot menjar l'enciam, que el llop no es pot menjar la cabra i, per tant, no poden anar junts a la barca. Que aquest problema és fantàstic, perquè té més anys que la Quica i encara es fa servir. No ho sé, són això. O inclús, a vegades els hi recomano amb els pares, quan em diuen, és que ens costa estudiar, vale, converteixeu-ho en una cançó. Doncs agafo una cançó i la canvio. Que s'acosta l'aniversari de la tieta Montse. Doncs vaig a fer-li una cançó a la tieta Montse amb la melodia de Bon dia dels pets. I agafant el... Doncs canvies la lletra i li fas una cançó fantàstica a la tieta Montse i la tieta Montse arriba el dia i plora de lo bonica que és, no? O... O sigui, soc molt fan també d'això, d'anar canviant coses, de crear coses, d'inventar, de... Anem a fer una cabanya. Jo amb les meves cosines i el meu germà fèiem una cabana. Agafàvem mantes, sí. El sofà i els coixins, i agafàvem tota la tela que hi havia a casa la meva iaia i el meu avi, i ens muntàvem allà un parapeto, que era per ver-lo. Clar, fills únics, bueno...
Però també.
També, i poder després compartir una estona amb ell a dins, o ella, a dins la cabana. I aquí què hi posaries? I això què és? Ah, això és el dormitori. Vale, que guai. Què et sembla si avui dorms aquí? Cosetes així.
I això també ho feia. Sobretot a l'estiu, perquè devia tenir més calor, l'acampada.
Exacte.
I llavors em plantava allà al menjador amb una acampada.
Sí. A veure, idees... Jo ara n'he dit unes quantes, però els papes i les mames, també quan miren enrere, a l'estiu segur que algun moment d'avorriment tenien, però segur que algun recurs també treien. O sigui, jo l'altre dia al col·le em vaig treure de la màniga una cursa de bolis.
Cursa de bolis.
Cursa de bolis és, tu dibuixes un circuit amb un paper, plantes el boli i és com que l'empenys, no?, i fa una línia. Doncs on acaba la línia és el teu pas, llavors tira l'altre i el primer que arriba a la línia de meta guanya.
I amb això tot el dia entretinguts, ja.
10 nens entretinguts fent cursa de bolis, cadascú amb un color diferent. No, perquè aquí tu has tocat el bordillo, llavors has de començar més enrere. Es feien ells les normes i jo podia anar fent coses.
Perfecte, Clàudia, doncs amb aquesta cursa de bolis ara em quedaré aquí una estona jo sola competint amb mi mateixa i ens tornem a escoltar d'aquí 2 setmanes amb més recursos per combatre l'avorriment d'estiu.
Fantàstic!
Adéu!
Adéu.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.
M'agrada el teu foc, m'agrada el teu nom, m'agrades despert i m'agrada quan dorms, m'agrades de lluny, m'agrades de prop, m'agrada quan vens cap a mi a poc a poc. M'agrada quan lluites, m'agrades valenta, m'agrades contenta quan tens mal de ventre, m'agrades de dia, m'agrades de nit, m'agrades, t'agrado i acabem al llit.
M'agrada tant quan... Ei! M'agrada quan m'agrades tant.
A poc, quan m'acceleres amb tu sempre cap amunt.